Munanam més enllà dels freus, però molt més enllà dels freus, eh? Munanam cap a Birmània, a l'Àsia, per xerrar d'un genocidi silenciat, el dels Rohingya. Ara volem saber més doncs, d'aquest col·lectiu que viu en una zona fronterera de Birmània, amb en Daniel Gomà. Ell és professor de la Universitat de Cantàbria i també expert en aquest país asiàtic, on, per cert, hi va residir i hi ha format família. Hola, Daniel, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia, Illa.
Qui són els Rohingya?
Bueno, els Rohingya són una comunitat d'origen bengalí que viu a la regió occidental de Birmània, que es diu Arakan, i que són de població musulmana i que careixen de drets de tot tipus en el marc del que és la societat birmana, no? Són aproximadament uns 2 milions de persones i són de religió musulmana, com bé deia.
Quan dius que careixen de qualsevol dret, a què et refereixes?
Pues que no estan reconeguts com a ciutadans i, per tant, són apàtrides.
Ah, no tenen ni passaport, ni ciutadania...
Ni passaport, ni document d'identitat, la qual cosa no els hi assegura, bueno, no els hi otorga, en aquest cas, pues drets com educació, sanitat, etc, tot tipus de coses.
Si no m'equivoc, hi ha uns 50 milions de birmans, o birmanesos, sí. No sé com seria el gentilici.
Birmans.
I d'aquests poc més de 50 milions, doncs 2 milions són aquest col·lectiu que viu, doncs bé, ho veiem, amb l'absoluta marginalitat. Però no només això, sinó que darrerament tenim entès que aquesta marginalitat ha passat directament al genocidi.
Bueno, s'hauria de mirar una mica, potser el terme genocidi és massa fort, perquè sempre hi ha hagut una persecució, una discriminació dels rohingyes, i aleshores hi han hagut diferents episodis de violència entre la comunitat rohingya i la majoria budista d'aracanesos que viuen a l'Arakan, no? Amb l'exèrcit afavorint a la majoria budista, no? L'exèrcit birman, en aquest cas. Aleshores, ha fet això. Sí, jo diria que el terme genocidi potser no és correcte, però sí hi ha una discriminació i una persecució d'aquesta gent. Hi ha hagut incidents de violència, de fet, diverses vegades en els darrers anys. Ara el problema és que la cosa potser s'està agreujant, perquè una part també dels rohingya han vist que en aquesta discriminació l'única defensa que tenen és el recurs a les armes, no? Aleshores hi ha violència per part de les dues parts, tenint en compte que sempre la part del govern sempre és més forta, no? Perquè compta amb l'exèrcit per això, no?
I en aquest sentit els rohingya s'han, diguem-ne, organitzat, muntant unes milícies, algun tipus de
una
força...
Una part dels rohingyes, sí. Una part, no tot, no és, no, i que no representen a tota la comunitat rohingya, en aquest cas, però sí, una part dels rohingyes han format milícies armades que es dediquen també pues, a matar i a perseguir aquells que no són de la religió musulmana o opositors al moviment rohingya, no? Però dic que és una part, no representen el conjunt de la comunitat rohingya, eh? Però, vull dir, però en aquest cas sempre estem parlant de milícies contra un exèrcit organitzat, també, eh?
Clar.
Hi ha violència per part de les dues parts, però jo diria que la més forta és per part de l'exèrcit.
Tenint en compte que aquesta gent, 2 milions de persones, no tenen drets, no són ciutadans d'enlloc, de què viuen?
Bueno, viuen pues, de les feines que ningú vol fer allà, pues, drapaires i altres, i subsistint com poden, no? A Sidwe, per exemple, se'ls pot veure demanant pels carrers, demanant la basura i totes aquestes coses, i mira, bueno, és... d'això sobreviuen a unes condicions pèssimes.
I els que viuen, diguem, en el seu territori originari, allà no sé si és una zona selvàtica, treballen de l'agricultura o ramaderia o...
Bueno, és la zona de l'Arakan, doncs és una zona entre hi ha la part de costa on hi ha la pesca i després, evidentment, és l'agricultura i hi ha parts que sí són bastant salvatges i s'ha intentat arraconar els rohingyes o una part dels rohingyes en aquestes zones, no?
Escolta'm, i ara que parlaves dels rohingya organitzats i armats, d'on treuen les armes?
Bueno, vull dir, el tràfic d'armes a l'Àsia no és una dificultat molt gran, i més en Bangladesh, on la frontera és molt porosa i on sempre es poden aconseguir armes, no? Evidentment no són les armes de millor capacitat comparades amb l'exèrcit birmà, no? Però sí són armes per poder pues, fer matances i fer coses. També es fa molt de... no es necessita tampoc... fusells, amb ganivets i espases es poden fer també molt de mal, no?
Hi ha algú que recolzi els rohingya?
A veure, els rohingya tenen la particularitat de que són musulmans, però al ser tan pobres tampoc reben el suport de la resta de la comunitat musulmana. Indonèsia ha protestat, Malàsia també, però no els vol acollir tampoc, no? I després, clar, si són molt, és que estem parlant d'una comunitat molt pobra. Llavors, qui els vol al seu país? Ningú. Bangladesh, que és d'on venen, però potser fa més de 2 segles, no? Clar, tampoc els vol rebre. perquè són 2 milions de pobres més que hauria de mantenir, no? I aleshores no reben gaire suport de moment, a menys des de l'exterior.
I què diu amb tot això la Premi Nobel de la Pau, la Aung San Suu Kyi?
Bueno, clar, això és una cosa que se l'està criticant molt, perquè ella que ha defensat els drets humans a Birmània, doncs critiqui això, no? Perquè, bueno, doncs que, a veure, també s'ha d'entendre en el context birmà. És a dir, la regió d'Arakan és una regió que fins fa 2 segles i mig era independent, va ser sotmesa per la monarquia birmana en el seu moment, i aleshores hi ha un fort sentiment identitari, no?, en aquesta regió de majoria budista, però que recela també de l'autoritat del govern birmà. Aleshores, el govern birmà dona molt de compte de no, diguem, no guanyar-se més enemistat de la majoria budista, no? I una cosa que tenen en comú és l'hostilitat i l'odi envers els rohingyes.
Ah, clar, o sigui, diguem-ne que l'odi al diferent, no?, el de sempre.
Sí. Vull dir, aleshores ha de tenir molt... Per això una mica doncs, vam intentar manegar amb dues aigües, no? És a dir, no els rohingyes. I a sobre, com que són musulmans els rohingyes, doncs hi ha un motiu per atacar-los, no? Perquè els budistes a Birmania veuen els musulmans com una amenaça a la seva majoria, a la seva identitat majoritària, no? De fet, que els musulmans fan proselitisme de la seva religió i els budistes no ho veuen bé.
Bé, el que també és curiós és, bé, doncs darrerament s'identifiquen les guerres religioses exclusivament amb els musulmans com a agressors i la resta com a víctimes, i aquí veiem doncs, que els papers es canvien i les víctimes serien, o els agredits serien els musulmans, i en aquest cas seria l'extremisme religiós budista, no?
Exactament.
Ja. Bé, escolta'm, això estratègicament o geoestratègicament pot tenir alguna conseqüència preocupant?
No crec, perquè avui dia els rohingyes són 2 milions... i Birmània són 50 milions i estem parlant d'una regió fronterera entre Bangladesh i Myanmar i no té cap mena d'influència. La raó és que ningú ha intervingut mai en 50 anys, no? Ah. Vull dir, perquè de fet la discriminació d'aquesta gent es remunta al 1948 quan es proclama la independència de Birmània. Porten 70 anys sent discriminats. Caramba. Vull dir, el que passa que ara amb els mitjans de comunicació pues se sap més coses, no? Però aquesta gent ha estat perseguida sempre.
I hi ha manera de, no sé, minvar doncs, aquesta repressió que està portant a desenes de milers de rohingyes a l'exili? No sé, les Nacions Unides o algun tipus d'organisme internacional que hi pugui intervenir?
A veure, la gran qüestió jo crec que sobretot és que avui en dia Birmania està en un procés de transició a democràcia. No és una democràcia plena encara, però té molts elements ja que poden dir que és bastant democràtics. És que ha de fer front a una solució. O els fa fora, o els hi dona la ciutadania. Però no els pot tenir en el limbo legal de tenir d'allà 2 milions de persones al seu territori que no tenen drets ni tenen res. Clar, fer-los fora és molt polèmic. Seria molt mala imatge. Però donar-los la ciutadania és enfadar doncs, a la majoria budista de l'Arakan, que dirien, escolta, aquests no tenen que tenir drets. És una situació molt complicada, però en una democràcia no pots tenir 2 milions de persones sense dret a la sanitat, sense dret a l'educació, sense dret a res.
Els rohingyes juguen algun paper important? Amb el tu abans parlaves del tràfic d'armes, però també hi haurien d'afegir el de drogues, bé, i altres comerços, diguem-ne, no legals?
És possible. Bé, no estan a la zona del nord del país, sinó estan a l'oest. Sí que deuen fer algun tràfic de tipus, però bueno, també per subsistir. Clar, és que si no tenen dret a res, d'alguna cosa han de sortir-ho. Però no han causat gran mal físic fins fa poc temps, fins que s'han organitzat en milícies, en aquestes coses. De fet, eren sempre discriminats. Vull dir, però ja dic, el tràfic que poden fer és més per sobreviure que per fer mal.
Com és Birmània? Explica'm-nos una mica, o sigui, la principal indústria del país o els fons econòmics que tenen, si tenen un règim mitjanament democràtic o no, el tema del tràfic de drogues i armes també.
Birmània podríem dir que és una semidemocràcia. Hmm. És a dir, sí que s'escull avui dia el govern de manera democràtic, però encara hi ha una tutela de l'exèrcit, no?, que s'assegura el 25% dels escons del Parlament. Caram. Amb la qual cosa que tot canvi constitucional requereix del 75% o més. Amb la qual cosa vol dir que sense el seu suport no pots fer cap mesura. A més, tenen el dret a nomenar el ministre de Defensa d'Interior i de Regions Frontereres. És a dir, en aquest sentit, vull dir, per això dic que és semidemocràtic, no? Sí, és veritat que s'escull el Parlament, però no la totalitat. En aquest sentit, és això, és un país de majoria budista, els birmans, la minoria birmana representa aproximadament el 70% més o menys, i després hi ha multitud d'ètnies fins a 136 més o menys, no? Amb un nombre, passa que després el nombre va decreixent en pocs i s'agrupen en grans grups ètnics, no? Set en funció, no? El Shan, els Kachen, els Aracanesos, etc. No? Vull dir, i un país de majoria budista, però també hi ha minories cristianes, hi ha una minoria hindú i una minoria musulmana. Però els budistes són al voltant del 90%, eh?
O sigui, la molt àmplia majoria.
Són budistes i budistes creients, eh? Vull dir, i creients també en les altres religions. Ja la religió té un pes molt gran. Bueno, jo recomano a tothom que ens senti que si tenen l'oportunitat d'anar a Birmania ho visitin, perquè és un país molt maco. Aquest problema és un problema fronterer, no els afectaria en res, el del Rohingya. Eh?
Sí, hi ha turisme, eh? Birmania, molt... hi ha bon turisme.
Sí, hi ha molt turisme, i de fet a Espanya ve molta gent els últims anys, està anant molta gent, eh? Vull dir... I és un país molt maco perquè també és un país que està en vies de canvi, també de desenvolupament econòmic, i moltes coses que avui en dia es veuen potser d'aquí una dècada ja desapareixen.
Per exemple?
Pues bueno, pues aquesta, pues, per exemple, llocs com moltes de les ciutats encara són ciutats petites, sense grans edificis, però Yangon ja comença a ser una metròpolis gran, no? Vull dir, o un cert, pues, per exemple, el transport més típic, pues, la imatge del camperol que està allà cultivant amb un bou, pues, això pues, pot canviar i serà un tractor, no? És a dir, aquest tipus de coses, no? I després té unes ruïnes impressionants que s'han de visitar i una cultura molt interessant, no? I la gent és molt agradable, eh? Això sí, el budisme no es toca.
Què vols dir amb això?
Que no es pot criticar, vull dir, en aquest sentit, no? És a dir, per nosaltres ens sobta molt perquè té una gran devoció religiosa. A Europa som més... el laïcisme, diguem, s'ha imposat, no? Mentre que allà, pues, allà no entenen que algú no tingui una religió, per dir-ho clarament, no?
Un ateu, diguem-ne, no els hi cap a...
Ho entenen, però no, o sigui, ho accepten, perquè vull dir, si ets estranger els és igual, però vull dir, diuen, doncs no ho entenc, perquè tu, si doncs alguna cosa has de creure, no? Has nascut cristià o has nascut musulmà o budista o... Bueno, però no, però vull dir, són gent molt oberta, eh? En tots els sentits, des de la cosa homosexual fins a l'altra, els és igual, no sé, la gent de fora que faci el que vulgui, mentre no ens busqui nosaltres les pessigolles, no? Però tu pots viatjar, sent pots una parella amb la teva parella homosexual i no hi ha cap problema, pots viatjar sol, vull dir, no hi ha cap problema. Vull dir, són gent molt agradable.
Per cert, això del nom dels Rohingya, aquesta comunitat d'uns 2 milions de persones que viuen a Birmània i no tenen pràcticament drets, d'on ve el nom Rohingya, ho saps?
El nom és un nom que ve dels que se'ls van posar els birmans, però exactament el sentit no sé que no el tinc molt clar, la veritat, eh? Però vull dir, però ho havia buscat, però no sé, ja sempre se'ls ha anomenat així, i són bengalís, de fet, són bengalís, estan emparentats amb els de Bangladesh, eh? Vull dir, i parlen la mateixa llengua i tal, però vull dir, se'ls diu així com un nom de la minoria, la raó exacta no la sé.
Doncs avui amb en Daniel Gumà, professor de la Universitat de Cantàbria i expert en Birmània, hem pogut parlar sobre aquest país asiàtic i sobre, doncs, la vulneració dels drets humans que es produeix en els 2 milions de Rohingya, de persones de la religió musulmana que habiten en aquest país de majoria budista. Daniel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ha estat un plaer.